Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Gemma Bonet. Aquest migdia a Tel Aviv, els dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts dijous rebran la visita dels dos cònsuls d'Espanya, Suècia i el Brasil. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, no ha confirmat l'estat de salut d'aquests dos activistes que la flotilla diu que l'exèrcit israelià ha torturat. Un dels seus portaveus, Pablo Castilla, també ha denunciat a 3CAT-Info que Israel ha interceptat el comboi comunitari en aigües, el comboi humanitari en aigües internacionals davant de l'illa de Creta.
I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea, on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre, i fins i tot sota la mirada de Frontex.
A més dels dos activistes que arriben avui a Israel, la resta de membres de la flotilla ja han començat a tornar cap a casa. Molts han hagut de rebre atenció mèdica per maltractaments físics per part de l'exèrcit israelià. Álvarez ha qualificat tot plegat en declaracions al suplement de vulneració del dret internacional. Més notícies amb la Maria Guixà.
L'increment del preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima a nivell industrial. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i avui ha deixat d'operar. De fet, ja feia temps que la companyia tenia problemes econòmics i per evitar el tancament la Casa Blanca havia proposat un pla de rescat i finançar-la amb 500 milions de dòlars a canvi del 90% de les accions, però la reunió del Consell d'Administració de l'aerolínia va acabar sense acord.
El líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que assumeixi responsabilitats polítiques pel judici de l'anomenat cas Mascaretes que es fa al Tribunal Suprem. El dirigent popular creu que el president i exministre de Sanitat ha de demanar, com a mínim, disculpes públiques, després de la declaració aquesta setmana de l'empresari Víctor de Aldama, que ha intentat esquitxar Pedro Sánchez i diferents exministres en aquest cas. Són declaracions que ha fet a l'hemicicle de 3CAT-Info.
El grupet Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia, és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa. Com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, demanar disculpes a la ciutadania hauria d'haver fet. No ho ha fet.
39 de les 40 biblioteques de la ciutat de Barcelona avui no han obert perquè han secundat la vaga al sector, segons dades del sindicat CGT. En aquests moments continua encara l'assemblea de treballadors per organitzar el full de ruta de les pròximes setmanes. Laura Solat, delegada sindical de l'UGT, en declaracions a 3CAT-Info.
Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
Eros Ramazzotti actua avui a Barcelona. I porta la gira Una història important i que aquest vespre fa parada al Palau Sant Jordi. La gira pren el títol d'una de les seves cançons més populars, que de fet va ser el single més escoltat del seu primer disc i es va convertir en un símbol de la seva carrera. El concert es fa al Palau Sant Jordi a les 9 del vespre i té totes les entrades venudes. Els esports, Roger Bussà.
L'Agència Espanyola de Meteorologia ha activat una pista taronja per pluja forta a La Rioja i a Navarra, una situació que podria afectar l'Osasuna Barça d'aquest vespre a les 9. El Barça recupera Rafinha i Bernal i, recordem-ho, podria ser campió de Lliga si avui guanya el Sadar i el Madrid no guanya demà l'Espanyol a Cornellà. També avui a primera a les dues Villarreal Llevant, a 4:45 València Atlètic de Madrid i a 7:15 a l'Alavés Atlètic Club. A la Lliga F, ara a les 12, ha començat el Badalona Atlètic Club Municipal de Palamós. Pau Mas Martí, bon dia.
Bon dia, minut 3 de partit aquí al Municipal de Palamós entre el Badalona Women i l'Atlètic Club. De moment empat a 0, partit igualat entre dos equips de mitja taula, empatats a 35 punts. De moment han començat una miqueta millor les basques, amb més control de la pilota, mentre les catalanes estan intentant imposar el seu futbol vertical, de moment sense ocasions clares en aquests primers compassos, però amb ritme alt i molta tensió competitiva. Pau Masmartí, Catalunya Ràdio, Municipal de Palamós.
I a l'ACB, avui a les 6, Joventut Unicaja, 6:45, Bàsquet Girona, Saragossa, i a les 9, Burgos Lleida.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12:05. A la Jugular, pantalles i cor, cada cap de setmana el suplement amb els dos periodistes més tafaners del país, la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora, què tal, com esteu?
Els tafaners del país també inclou a tu mateix, eh? És que, claro, que sempre mos menciones a nosaltres.
Jo sóc un receptor de la vostra informació.
Es només... prenen apunts, no?
Gestor de tafaneries, en el teu cas.
Esteu bé?
Sí.
Molt bé.
Sí.
Tampoc us han deixat marxar per aquest cap de setmana
no,
llarg.
No, teníem un compromís en la nostra audiència el dissabte
així
al matí.
Així m'agrada. Però bé, val la pena quedar-se a casa perquè ara se'n feien ressò els companys dels serveis informatius en aquest butlletí de notícies. Aquesta nit, Palau Sant Jordi de Barcelona, a primera fila, Joan Callarissa. Cantarà la
monja, no que bonica. Bastarà.
Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá.
Imagineu ser la persona a qui li va ell escriure aquesta cançó. És que, clar, és que això...
Però tu ens has d'explicar per què t'agraden tant els cantants italians.
Ero Ramazzotti. Estic molt enfadat, amb Ero Ramazzotti. T'ho he de dir, que estic molt enfadat perquè fa
meu.
3 mesos que demano poder-lo saludar avui.
Ah.
Sí. I no hi ha hagut manera. Mira que han picat pedra, producció, la Sònia, l'Eva, però és que no, no.
Manera.
Ni una nota de veu, ni una dedicatòria a dir, home, si venim al concert, si el Joan Callarissa estarà allà a primera fila. Eros, enrotlla't una mica, sisplau.
Eros, cariño, espera, ben més de tu, eh?
El que passa és que ell és més de otra como tu.
És que tot és més bonic en italià, eh?
Digue-ho, explica per què
no,
tot és
no,
més
bueno,
bonic en italià.
Res a amagar, però vull dir que és veritat que l'italià és un idioma que es presta... jo crec que si ets català i, o la llengua
tens
materna...
Tens alguna parella italiana, no? O què?
Bueno, és molt difícil no tindre alguna parella italiana si vius a Barcelona, perquè hi ha una colònia de...
Escolta, jo no n'he tingut, de parella italiana.
És que tu et portes molt bé.
Ja.
Fuego en el fuego. Home, aquesta també és una clàssica.
Esta, sí, sí. És la meva preferida.
A veure, puja. Te la saps?
I tant.
A veure, canta-la. Més el típic cantant que té la versió en italià, després ho grava en castellà, no?
Totalment.
Faci aquí, o sigui, és el Sergio Dalma italià.
Totalment, és com Laura Pausini, que van fer la carrera en els dos idiomes paral·lelament, bueno, i ell en més, perquè vos he de recordar que Ero Ramazzotti també té cançons que mesclen italià, portuguès i anglès, perquè, per exemple, té dos duets absolutament icònics en Cher... O sigui, és que per l'amor de Déu, eh? Vull dir que això és fort. I en Tina Turner. Les coses de la vida, en Tina Turner, eh?
Hi ha una dada que ara a micro tancat deies, és que és l'italià més venut de la història.
És que moltes vegades, no?, perquè sempre ha fet com esta música melòdica, estes balades clàssiques, etc. I mos pensem que és una cosa com música de fons. O sigui, perdoneu, Ero Ramazzotti és l'artista italià que ha venut més discos de la història de la música italiana. 70 milions de còpies. O sigui, per davant d'Andrea Bocelli, de Pavarotti, d'Umberto Tozzi i de tots. O sigui, és una barbaritat. I a més és compositor. O sigui que, a banda de que deu ser milionari, té doble mèrit, perquè no només és un gran intèrpret, no només és guapo, perquè això també va ser una part important del seu èxit.
També, a veure, puc dir una cosa? Que no em sembla un cantant brillant. Tampoc té una veu molt nasal.
Molt nasal.
Però és particular. En aquell moment hi havia aquest tipus de veu a ell, només el reconeixia ràpid, que al final és una cosa més carismàtica.
Totalment.
Puja.
No?
c'è tutta l'emozione.
Aquesta és la col·laboració amb Cher, ara sortirà.
Più que puoi, que vol dir tot el que puguis.
Ho has dit unes quantes vegades, això.
Più que puoi.
T'agrada, eh?
En tots els idiomes.
Mira, la Cher, la Cher. O no?
És que sí.
I la Tina Turner, on és?
Home. És que, claro, és que jo sento això i ja estic cridant en 12 hores d'antelació. Jo això ja estic cridant ara mateix. És que és un espectacle. O sigui, imagineu-vos veure Tina Turner en directe.
Està tot venut, eh? Ja tot venut, perquè avui al Sant Jordi.
Ah, és que...
Mira que deu haver vingut aquí, què? El Ramazzotti deu venir, cada 3 anys deu venir aquí a fer la seva.
Bueno, ara està en una gira importantíssima que el porta fins a l'estiu aquí, per tota Europa, i després se'n va als Estats Units, després de l'estiu, i es fa tota Amèrica, des de Canadà, Estats Units, diverses parades pels Estats Units, fins a Brasil, Argentina i tot. O sigui que, tela.
No t'animes tu, Rebeca Nari?
És que jo pensava que havia de treballar ahir. Em van donar festa, finalment. I llavors vaig dir-li al Joan, jo necessito tenir vacances algun dia. I,
bueno,
i llavors,
no passa res, carinyo, perquè l'any que ve, al maig de l'any que ve, torna.
També t'he de dir que aquests hits ens els sabem tots, que són, suposo, els que cantarà aquesta nit al Palau Sant Jordi.
Efectivament. No fa la sensació, Eros Ramazzotti, d'haver tingut una vida monacal i monògama. Com li ha anat a l'amor?
A veure, era molt guapo. Jo crec que, a més, ha sigut guapo en totes les seues edats. I, a més, ha aconseguit una cosa molt important, que és que els hi passa a tots els artistes guapos, que és que, de cop, tenen dependència de la seva bellesa i s'operen i es fan retocs. I ell, no. La veritat és que simplement està com sempre, però en més anys. O sigui,
millor,
que,
doncs.
Molt bé, no? Felicitats.
S'ha de saber envellir, s'ha de saber envellir.
Totalment. I ha estat casat un parell de vegades. La primera va ser en la presentadora suïssa Michelle Hanziker, que és a qui li va dedicar Cosa més bella que tu, eh? O sigui, atenció. I van estar casats des del 98 fins al 2002, però com són italians, el divorci va arribar 7 anys després, eh? Tot ben conservadoret. I després, el 2014, se va casar en la model Marika Pellegrinelli, que es van divorciar el 2019. I ara té una nòvia, que és Marina Gelsomino, que és agent immobiliària i que té només 3 anys més que sa filla, la gran.
Ah,
d'acord.
Sorpresa. Pensava que anava a dir, només 3 anys menys, no, ja deia, no, jo. No, ell també era d'en jovenetes.
La seva filla gran, Aurora Ramazzotti, que és del 1996, doncs esta noia doncs és del 92
o així. Més, jo crec que ha sigut avi ja recentment.
Ha sigut avi. Aurora li ha donat un net, Aurora li ha donat un net que es diu Cesare. I té
avi Ramazzotti. Va, una altra cançó.
Uau.
Aquesta m'agrada molt a mi.
Puja, puja.
En Itàlia són millor, eh? No sé, no me la sé. Me la sé en castellà.
És que quina meravella.
Puede pasar, no? És en castellà?
Exacte. És que jo me les vaig aprendre en castellà, perquè jo tenia una cangur, Laia, des d'aquí, petons, que ella tenia l'edat d'escoltar esta música quan me feia de cangura a mi, i llavors era l'època que elles cantaven castellà i llavors me les té totes gràcies a ella, i la Pausini va posar una mica el mateix.
Un altre té.
Uau,
tot sona igual, eh?
Igual de, això passa amb molts cantants,
igual
també.
De bé, vols dir, no?
Totes sonen igual amb molts cantants, això és una cosa que al final bueno, té un estil propi.
Total.
Sents les cançons i dius, és Eros Ramazzotti.
Però a mi em semblava també que s'hagués mantingut fidel tota la vida en aquest estil de baladista, perquè de cop hi ha artistes, bon recordeu, per exemple, Dover, que de cop eren rockeres i un altre dia feien tecno, i dius, que està molt bé, cada artista fa el que vol.
Dover, què se n'ha fet de Dover?
Vés a saber, tindria una gran entrevista.
Devil Came to Me.
Devil Came to Me, per això és que...
Home, això és...
Hi ha molts artistes que han sigut molt... I de cop, mantindre't fidel a un únic estil... Ostres, això és molt... També té un seu mèrit, perquè normalment se venen a les tendències.
És el seu segell. Ell ja ho ha dit, que ell no és de canviar de... Ah, mira, Dover, Dover.
És que això fa potser 25 anys que no sento aquesta cançó.
Efectivament. I era guai. Això ho escoltàvem a l'autobús de
l'escola. Era guai aquesta, jo no recordo gaire més.
Serenade, també, no?
Ah, Serenade. Molt bé, molt bé. Quina memòria.
Exacte.
Crec que hi va haver... Eren dues germanes.
Dues germanes.
I amb algun final tràgic. Alguna
I
cosa no va acabar d'encaixar.
I crec que van començar a cantar, però això igual m'ho estic inventant. Crec que van començar a cantar perquè una tenia el nòvio a la presó i necessitaven pasta com per traure'l o alguna cosa així.
Meva.
Igual m'ho estic inventant.
Els germans sempre acaben malament,
us ho prepareu, fem recerca.
Exacte,
i no ver el cap de setmana que ve.
O Oisis també van acabar també malament.
Tornem a l'Eros Ramazzotti.
Guapo.
Bé, avui, contraprogramant el Barça, Joan Callarissa, Eros Ramazzotti.
Al meu Instagram, @joancallarissa, podreu veure fotos dels guitarristes. I d'Eros depèn.
Que és el que t'interessa, sí.
Exacte, jo vaig presentar.
Sí, hi haurà la segona part, després de conèixer el guitarrista de Laura Pausini. Joan Callarissa, avui, seduint el guitarrista d'Eros Ramazzotti al Palau.
A veure què tal, volem foto.
Vull, tranquil, les tindreu.
D'acord.
Molt probablement la Mídia Mal no sap qui és Eros Ramazzotti. Bé, el bon temps, arriba la calor, la cosa s'anima, tot i que cap de setmana també de pluges, que potser ha servit perquè la Mini Amal es refugi. En aquest cas, està lesionat, avui no jugarà a Pamplona, però això no vol dir que no pugui fer altres tipus d'exercici. I sembla que se li acumula la feina, no?, perquè ha de buscar distraccions.
Sí, mira, fa uns dies, és una exclusiva de Javi de Hoyos, va ser fotografiat sortint en una furgoneta de la cúpula del Garraf, que és un restaurant on van molts futbolistes del Barça. A més, està en una zona al Garraf que és preciosa, sobre d'un penya-segat. Amb el Marc Fauste, que és qui ho porta, tenen molt bona relació, molta confiança amb el Barça. I se'l va veure amb una noia que és influencer, que es diu Inés García. Mm. A més, dona la casualitat que no fa gaire, quan estaven els seus amics al Moja, que el seu cosí, retransmetent un dels partits de la Kings League, van trucar-lo en directe per explicar una mica com anava l'equip, i quan van fer aquesta videotrucada devia estar amb la Inés, perquè de cop se li va escapar el Moja. Inés! I quan va dir Inés, ell mateix va fer uf, allò de dir, l'he liat ara dient el nom d'aquesta, perquè clarament tothom sabrà que la Mina està amb la Inés. I just després d'això, o casualitat, els veiem a la cúpula del Garraf. Per tant, sembla ser que aquesta noia, que és una influencer de Sevilla, darrerament, com a mínim, té una relació propera amb la Mini Amal. Això del que
un nom de, com de propera, què voleu dir, que són amics?
Una estreta amistat, no?
Una estreta amistat que no només és que pugui estar amb ell a casa seva o on fos quan el truca el senyor Moja, sinó que a més aprofita i se'n va anar a dinar a la cúpula.
No, i que quan tu li tens carinyo a algú i te cau molt bé i és un bon amic o bona amiga, doncs ne parles als teus altres amics, no? Que és el que està passant en este cas, no? Que els seus amics són conscients de que existeix aquesta amistat propera amb la Inés.
A què es dedica ella?
Influencer.
Influencer.
Sí, té 85.000 seguidors a xarxes i es va fer viral.
Però influencer de què? De, que...
pues de, cop,
de moda, cosmètica, de moda.
Moda, sí. Exacte. Lifestyle.
Exacte. Mira, hem dit alhora.
Exacte, que vol dir anar a llocs, eh? I poca cosa més. Fa un temps se va fer viral aquesta noia perquè va fer un vídeo a un dia que les noies més guapes mai tenen nòvio, perquè els homes se senten intimidats per la seva bellesa i no els hi deixen el currículum per a poder ser seleccionats.
Pobre, no?
Exacte. Llavors, no va dir, ho sé per experiència pròpia, no es va atrevir a dir-ho, però, clar, tothom ho va sobreentendre i, pues, bueno, diríem que la van funar una mica, va ser una mica la riota a les xarxes. Mm. Però, bueno, en qualsevol cas...
Tenen la mateixa edat, si fa o no fa.
Claro, que això també és una gran novetat, no?, en aquest cas, que de cop ja la Min... Ja és gran, ja té novis de la seva edat, no?
Home, és que abans era menor, gairebé,
és realment pobre. La seva vida sentimental ha tingut tant d'impacte des de tan aviat que no ha tingut temps quasi que ni de tindre relacions discretes, és que pobre.
No, Àlex Padilla, Nicki Nicole, no són les darreres que sabem que havia estat. Mm. A mi Ferrer m'havien comentat que havia estat amb, bueno, o que estava amb Vicky López, però sembla ser que són molt amics i...
La populista.
I ja està, sí.
Són amics des de sempre.
Sí, sí, per això jo crec que
són
la gent...
Són amics perquè crec que es van criar junts també a la Masia.
Clar, però hi ha gent que ho donava com per fet i el que dius tu, al final vas a dinar, vas a sopar, això no vol dir que tinguis cap tipus de relació, que pot ser una amistat i ja està. I llavors just m'estaven comentant el de la Vicky i va sortir el nom de la Inés.
I el Lamin és un dels habituals a veure el femení a vegades, ja sigui el Johan o també alguna vegada al Camp Nou. Vull dir que aquí hi ha un vincle, però crec que és un tema d'amistat. No sé, si...
Sí, sí, això...
L'amistat porta una altra cosa, però... Bé, escolta'm, això de la cúpula del Garraf,
sí.
Me n'heu parlat alguna altra vegada? Vull dir que és un... Jo no tinc ni idea, no he estat mai, però
sí.
És un lloc bastant de futbolista, eh?
Sí, és un lloc, aviam, la gent que vivim, per exemple, a la zona de Castelldefels, Sitges... tu vas per les costes del Garraf, saps on estan aquelles casetes de pescadors? Bueno, que són com unes barraques on als anys 20 els pescadors guardaven doncs, les seves coses i tal. Doncs allò està totalment reformat, és una platxeta, hi ha un penya-segat, i en aquest penya-segat hi ha el xiringuito del Garraf, que és el de la cúpula, i la cúpula del Garraf, que són de la mateixa família, que és la família Fauste. Mm. A més, la família Fauste moltes vegades surten a premsa perquè és un lloc on hi va sovint jugadors del Barça. També algun cop m'he trobat Pedro Ruiz, perquè jo també hi acostumo a anar, no tant a la cúpula com al xiringuito, que al final és un lloc més de tapes, és, diríem que és més econòmic que la cúpula. El que passa que la cúpula és cert que és preciós, perquè les vistes són espectaculars. A més, hi ha una zona que és més, hi ha un reservat. Jo crec que com fa molt que hi van, si ets jugador del Barça, et cuiden com a ningú. I es menja correcte, o sigui, qualitat-preu està bé. No et diria que és el lloc on he menjat millor. Hi ha vegades que hi vaig i menjo molt bé i d'altres que no tant. Hi ha arrossos, tapes, és cuina de mercat, cuina mediterrània. Està
el que passa és que sí que és un lloc que et dona privacitat.
Et dona privacitat, a part la cúpula sí que té parking privat.
Privacitat, però bé, t'han enganxat, eh? Però...
Bueno, perquè ella publica una fotografia també dient que està allà. Sí, sí. No se la veu a ella, però es veu les estovalles del restaurant.
I crec que es veu els tovallons, se veu com tenen bordat el nom del restaurant, que dius, home, guapa...
Bueno, és que si és influencer potser hi ha hagut aquí un intercanvi de, mira, faré veure que tal, però...
Bueno, és que, claro, igual a vegades hi ha determinades influencers
que volen, tenen
un gran abast a les xarxes, és que de cop en petits descuits involuntaris esdevenen virals i augmenta molt el seu número de seguidors. En este cas no s'ha donat així,
de moment,
malgrat
de
aquest
moment.
Involuntari descuit que ha patit.
Si continuen, potser puja de
potser
seguidors.
La cosa va endavant.
Augureu un futur gaire prometedor, aquesta parella? Nicki Nicole va durar més del que us pensàveu.
Efectivament.
Bueno, sí, dèiem si arribaria a la Mercè i va passar. Però...
Mea culpa, Jo vaig dir, no veuran el preu de la Mercè junts i al final va passar.
I tant.
I ara aquí dic, Deadline Sant Joan.
La rebella, no?
Deadline Sant Joan.
És que a Sant Joan, si t'enganxa amb 18 anys, és perillós.
És perillós. Oh, és que Sant
la
Joan...
rebella no és una bona nit.
La nit més llarga, no? Sant Joan, o és la més curta.
Amb 18 anys has d'estar molt convençut.
Si la Inés no està a Barcelona i està a Sevilla, a la rebella perilla, diríem.
Bueno, igual fan Sant Joan a Sevilla, no? En qualsevol cas, la rebella de Sant Joan... Però jo crec que és veritat que té una mica de sentit que sigui Deadline Sant Joan, perquè després comença l'estiu sexoafectiu de la Minia Mal, no? Per tot el Mediterrani, no, els típics viatges...
No, té Mundial, aquest any no tindrà gaires vacances. Si hi ha Mundial, estarà recuperat i si arriben gaire lluny al Mundial, doncs...
Recordo
suposo
que el van enxampar a la illa de Pantelleria en Fàtima Vázquez fa temps, la illa de Pantelleria, que podríem dedicar-li un reportatge perquè és la illa de Armani, Giorgio Armani, al Celsia. O sigui que...
Ai, té una edat que és per passar-s'ho bé.
Clar,
no?
És que...
No
molt
tanquis portes, Lamin.
Lamin,
tu
te sobren anys, carinyo.
Tu que pots, gaudeix.
Què en penseu dels futbolistes com a prescriptors de restaurants, perquè al final al capdavall també acaben compartint on mengen, on dormen i no sempre destaquen pel seu bon gust fora del terreny de joc.
És que clar, això és tot un tema, perquè tenen diners, no? Llavors, com tens molts de diners, pots anar als millors llocs, però tindre diners no és sinònim de ser un gastrònom, no? Perquè a lo millor, inclús tenint diners, és que no sé...
No tens per què tenir criteri ni bon paladar.
Hi ha futbolistes del Barça que estan en edat encara de menú infantil, de macarrons i carn arrebossada, i que potser en tenen prou amb això.
És que a mi hi ha dies que també me ve molt de gust, el menú infantil...
O un bon entrecot, no?
Efectivament,
ja està,
a la planta,
no cal anar més enllà.
O la brasa, meravella, clar. Però és veritat que, com tenen molta pasta, se'ls suposa que aniran tota l'estona a restaurants amb estrella, no?
També se'ls suposa que vas tirant bé i...
I fan patir
molt, eh? O que aniran a bons perruquers i porten uns looks, que no sé
jo. Jo us he de dir que he anat a la perruqueria d'alguns d'ells.
Ah, però tu, a què fer?
Jo, bueno, escolta, són barbers, eh? Des del bo.
A la barba. A la barba.
Que tan gratuito.
Home, no passa res, però m'ha sorprès lo de la
perruqueria. A la barba.
A fer-me la barba, sí. Sí, clar, perquè si no, aquell, no?
Aquest cop,
que és l'únic nivell. És la meva frontera. És el meu sostre. És el meu sostre de vidre.
Ja no arriba més enllà, no?
O sigui, et cobren el 50% de la tarifa, no?
No,
perquè
em rapo. No, perquè em rapo, llavors és preu complet.
Però, ah, sí, et rapen ells.
Clar,
no et rapes tu a casa?
No, queda igual. No, no,
ah, no?
No, no, no.
Queda
no.
Igual.
no queda igual, no, ells sempre t'ho fan millor, a més són molt bons, de veritat, que jo vaig allí, no és per...
Perquè t'agrada el massatge.
No és per fanatisme del futbol, crec que en este sentit podeu estar tranquils. Que
o sigui, la tarifa completa, eh?
Tarifa completa, sí, però ben a buscar la pago.
I què et cobren?
Pues crec que...
Això és un tema, eh? La diferència entre el que costa un perruquer per un home i per una dona.
A veure, vull saber.
Pues 25, crec recordar. Sí, 25,
jo per menys de 80 coses. Euros no surto de la perruqueria.
Clar, carinyo, però jo veig dues vegades al mes, per anar ben asseat.
I jo també, que tinc canes, què et penses?
És que a mi no m'ha donat temps de tindre canes.
Ja t'hagués agradat. No, podries fer com Arbeló, que es tenyeix la barba.
Uau, ai, això no. Sí. No,
a més, és que no. És molt exagerat i és una... barba tan frondosa, tan arreglada i tan negra, que no pot ser natural. Hi ha algunes fotos d'alguna vegada que no es va tenir i canta molt. I jo crec que és molt artificial.
A mi m'ha de Ortega Cano, saps? Sí. No puc suportar.
És que el tema de tenir-se la barba és molt perillós després.
No, clar, perquè de cop passes de ser un jove persa a un Papa Noel.
Però després
no?
Hi ha altres extrems, que és el cas, i em perdonarà perquè me'ls estimo amb devoció, però Manolo García, que aquests dies mira, demà l'última de la fila aquí a Barcelona i dijous també repeteixen. Manolo García es posa aquest to de cabell caoba.
Molt natural no es veu.
No es veu gens natural. I a més ho afegeixes amb la barba, que aquí no se la tenyeix.
Clar.
I allà hi ha una discontinuïtat que
ets
dius...
Ets un panda. Ets blanc i negre alhora.
Ets una estrella del rock. Tu pots fer el que et dongui la gana. Però aquest color caoba, a més és un caoba. És un caoba com molt roig, molt...
Toni Cruanyes, quan vaig detenir-se, que guapo. Gràcies, molt bona il·lucció.
Això és veritat. No, però a més, hi han tints que quan sues molt...
Ai, Jesús.
Això li va passar a l'alcalde de Nova York, el Giuliani, crec que es deia. Sí, que li va passar això, que en una compareixença no havia centrifugat l'estona que havia d'estar sota...
No, allò devia ser un spray, si no... No,
allò és un tint que la suor li va jugar una mala passada.
Estava suant Làgrimes negres amb la cançó de Chucho Valdés.
Sí, bé, doncs jo, per compensar això que deia, entre Ramazzotti i l'últim a la fila, serem a...
Jo també he vist a molts presentadors que saps què fan quan tens la clarena aquesta com de frare... Que els tiren
com
un...
rata, no?
Hi ha com un... jo li deia com menjar de peix, perquè són com un polsim que fas així i t'ho tiren allà a la clariana.
Això suposava Pere Mas.
I allò...
Ex-company d'aquesta casa. Jo crec que ho puc dir, això. No s'enfadarà el Pere.
No, hi ha uns quants que s'ho fan,
sí,
eh?
Ja ho he vist. Quan feia el divendres...
El polsim aquest és...
Ara potser...
Ara ja no hi ha... Això anem en directe,
no? Sí, quan comença a haver-hi la clariana...
La de frara.
Des de la tele, que té molts recursos i que això ho treballen molt bé, hi ha com una mena de producte que tota la brillantor te la treu, no?
Sí, exacte, justament perquè no et brilli...
Jo hi ha una cosa que també desaconsellaria, que és tenyir-te. És a dir, si ets un... Si t'ha caigut el cabell, i tenyir-te, perdó, tatuar-te. O sigui, sabeu la gent que es tatua les clarianes? Se fa com micropuntets tatuatge.
Sí. Una micropigmentació.
Clar, perquè llavors, de cop, resulta que no tens textura de cabell, no ets aspre, diríem, però tens el cap gris. És que...
I he de dir ara que l'ampel capilar, la gent que conec darrerament que s'ho fa, ja queda bé. Vull dir que ara sí que és cert que la gent...
Els implants.
Sí, l'ampel capilar queda molt bé, perquè abans sí que alguns quedaven com un típic pèl de Barbie, allò ben rígid. Jo al meu pare, no diré aquí, però té algun amic que dius, mare meva pobra, en aquelles èpoques feien uns desastres, però ara és veritat que...
Però que s'ho feien a Barcelona, eh?
No a Turquia, no?
No cal que agafen l'avió, que aquí tenim una gran sanitat.
2 minuts per 1:45 del migdia. A veure, tenim temps per una qüestió més. Què preferiu, Laura Escanes o Elionor a la Universitat Pública?
Home, jo crec que la futura reina d'Espanya vagi a una universitat pública està molt bé.
Potser la princesa d'Astúries, Elionor, estudiarà la carrera de Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid. No ha de fer la selectivitat, com tothom ara el mes de juny, perquè recordem que no té 18 anys, sinó 21, i que ve de tota la formació militar.
No, i a més, perquè ella va cursar el batxillerat internacional a l'Atlantic College de Gales, i llavors la gent que estudia a l'estranger, és veritat que no ha de fer la selectivitat i accedeix directament a la universitat amb la nota que tenen del batxillerat. Llavors, mira, això no sé si és just o injust, però és un fet. O sigui que ella sembla ser que, a més, tenia molt bona nota al batxillerat. És el que dius tu, porta 3 anys fent una formació
militar. Com per atrevir-te a suspendre-la, saps?
Però diuen que és molt estudiosa, eh?
No, no
en
tinc cap dubte.
Tenint la mare, a més que té...
Tu, per exemple, la filla del rei, com la renyes a una classe si està mirant el mòbil?
Ah.
Bueno. O si no fa cas, o si te l'està liant parda.
Ja.
Yeah. Que...
No és un Froilán, eh? No té pinta, eh? No té pinta de ser un Froilán.
Sí, no, aquí, és un repte per l'escola pública aquí, a nivell de seguretat. Com garanteixes la classe, la privacitat dels companys? És a dir, assistirà a classe normal?
En principi, si té la classe normal, com ho va fer el seu pare, per exemple, també s'ha explicat i se sap ara que quan Felip anava a la universitat, a la mateixa, més a més, que anirà ella, a la Carles III de Madrid, hi havia escortes que anaven d'incògnit i que, a més, cursaven també la carrera. O sigui, eren com alumnes, com era el rei Felip. I segurament això torni a passar. Vull dir que potser veuràs escortes, que sí que els veuràs, i d'altres que estaran d'incògnit per preservar la seguretat de la futura hereva a la corona.
Esteu intentant dir que de cop a la classe de Leonor, on tothom tindrà 18 anys, menys ella, que en tindrà 21, de cop hi haurà uns senyors que tenen 45 anys, que curiosament...
No, home, curiosament... serà gent jove com ella. Seran alumnes que, pel que sigui, doncs estaran dins de l'equip de seguretat d'ella.
I si fa ciències polítiques, vol dir que hi haurà moltes assignatures d'història. També, home, com a professor, el repte d'explicar la història d'Espanya amb Eleonora primera fila,
home, segons, la transició,
segons
la
quins delícia, períodes i quins avantpassats borbons, no acaba de ser del tot la versió que potser li han explicat a casa.
No, és que això és una delícia absoluta. És que tu imagina't que ets el profe d'història d'Eleonor de Borbó i de cop has de dir, bueno, pues com per culpa dels revesavis de la nostra companya Eleonor, no? Pues la il·lustració va arribar a Espanya 100 anys més tard i, clar, en comparació amb la resta d'Europa, no?, que tenien monarquies més avançades, pues resulta que aquí portem un decalatge en l'avenç cultural del país. No, clar, és que pobra noia pot ser una mica víctima dels pecats dels seus ancestres, no? Que tampoc ella no té cap culpa, que jo estic molt segur que sa mare ha fet una gran tasca d'educació i de criança.
Segur, segur.
Dit això, també t'he de dir que quan tu convoques els pares, he de parlar amb els pares, no? El típic profe que diu, he de parlar amb els pares.
A la universitat ja no et convoquen, eh? No, a la universitat ja no criden els
tu
pares.
Tu creus que si algun profe de la futura reina d'Espanya, si no passa res abans, detecten algun problema o alguna cosa a comentar, no faran una reunió amb Letícia?
Home, a la pública no fan reunions parentals, eh? Jo crec que... No?
No? Tu creus que si de cop detectes algun aspecte a millorar pel bé del futur de la prefectura de l'Estat, no faràs el comentari?
El que està clar que el fet de triar la Carlos III Madrid a una universitat pública és una decisió política, també. I també, de fet, és on va estudiar durant un temps el pare.
És un gran encert i, de fet, no es podia plantejar que l'opció fos una altra perquè Letícia ha dedicat enterament tot el seu regnat a separar la monarquia de la imatge de privilegi i de la imatge d'elit. Per tant, era innegociable que Eleonor estudiés a una universitat pública.
I, a més, és una universitat també de prestigi. Per tant, jo crec que tindrà bons professors, estarà molt preparada i segurament farà després com el seu pare, que s'anirà a una universitat privada a fer un màster, no? Perquè al final és on acabes fent els contactes i a nivell diplomàtic ella és una cosa que també necessita. L'anglès ja el parla, evidentment, perquè va estudiar el batxillerat fora.
I té profe, és una mica progres, Això jo no sé si serà
bé,
ben vist
això està bé, això
per
està
determinats
bé
mitjans, molt
de dretes, no?
En molta difusió a l'Estat espanyol, no sé si acabarà tenint tal, perquè hi ha Jorge Lao, que és fundador de Podemos, és profe de la Carlos III, i està Pablo Gómez Perpinyà, que és exportaveu de Mas Madrid, a banda de Pablo Simón i Lluís Orriols, que són analistes...
Politòlegs, sí.
Politòlegs, molt bons, a més.
Per tancar, Froilà és notícia aquests dies, no precisament pels seus estudis. Què està passant? Vivia amb l'avi, no, Abu Dhabi?
Vivia.
Tothom tranquil, no s'ha disparat al peu. Una altra vegada, tothom tranquil, simplement és que s'ha traslladat, ara viu a Madrid, perquè els seus pares han decidit per ell que el Golf Pèrsic no era un lloc segur. Però això m'estranya, és a dir, si no és un lloc segur per a Froilà, perquè ara hi ha guerra al Golf Pèrsic, no li haurien de recomanar el mateix a l'emèrit?
També jo crec que està distret, ja estava fart d'estar allà. No crec que treballés molt, deien que treballava, cosa que dubto. I, a més, se l'ha vist passejant de manera afectuosa amb una noia, que ja se l'havia vist el mes d'agost a un festival de tecno, de música tecno. I bueno, aquesta noia, de moment, diu que vol ser anònima, però ja se sap que el pare és un empresari de calés.
Esta noia d'una relació anònima, lo mateix que la Mini Amal i Inés García.
També et dic que Froilán també li agrada tenir forces amigues, així que no sé jo.
Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, moltes, moltes gràcies. La cosa més vella. Que vagi molt bé aquesta nit. Una emoció per sempre.
Sabreu tot.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Pals i la cuina de l'arròs.
Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que en recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Salut.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A inicis del segle XX, l'imperi austro-hongarès era una de les potències més importants d'Europa. La declaració de guerra a Sèrbia l'estiu del 1914 va ser la guspira que donaria inici a la Primera Guerra Mundial i que portaria finalment a l'imperi a la seva desaparició. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Pep Noguer, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu, Pep, on pares avui?
Doncs mira, avui amb un tuixent una mica plujós i romàntic aquí sota d'una veta a la plaça de l'Ajuntament. Escolta, fantàstic, fantàstic.
A tuixent, pistes d'esquí de fons, sobretot. Queda neu encara?
No.
Res de res, ja.
Neu, aquí no en veig, de neu. Si vols que anem a caminar, cap problema. Però hi ha molta boira avui, Vull dir que no sé si ens perdríem tu i jo aquí.
Ves que venen pluges també aquesta tarda en alguns punts del país intenses, ens explicava el Jofre Genover. Per tant, alerta també i enteniment, perquè són caps de setmana de molta mobilitat i la cosa està com està. Pep, què prepares avui per dinar?
Doncs mira, avui anirem de restaurant, tu, perquè tu te'n recordes que fa un mes vaig dir que ja vaig, que estava tuixent?
Sí.
Doncs clar, és que vam venir a fer sake i avui l'hem vingut a tastar, a veure com ha evolucionat tot Que havia... Llavors, avui no hi ha fogó, avui, saps? Avui no. Avui al restaurant, tu.
Ha de reposar, eh? El sake un mes, eh, dius?
Sí, home, ha de fermentar, ha de fer aquella tranquil·litat de la fermentació, de transformar els sucres en alcohol, s'ha de filtrar, saps? S'ha de fer molta feina, porta molta feina fer això. Llavors, doncs, vinga, va, ara hem vingut a fer, acabar de fer aquesta feina i a veure, a gaudir una miqueta d'això, que és molt divertit, tu, això, aquí amb l'amic Campins. Mm.
Avui ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio la Clara Simó. Ella és professora de català, cuinera vocacional, més coneguda a les xarxes com Clara Fogons, el llibre amb dos fogons, receptes per jugar a la cuina, convertir-se en xef, de Rosa dels Vents, un receptari simple i lúdic que ens ajuda, aquells que no dominen del tot la cuina, a sobreviure entre fogons. Clara, què tal? Bon dia, com anem?
Bon dia, molt bé.
Com va començar la teva aventura a les xarxes? Perquè has fusionat la idea del català amb la teva gran passió, que és la cuina.
M'agrada molt cuinar, des de sempre. I a la pandèmia, com tothom, m'estava avorrint com un ostre, jo soc professora, i per tant no podia anar a treballar. I vaig dir, escolta, què faig? A més, estava sola, les meves filles hi eren uns dies i els altres no, i quan no hi eren no em venia ni de gust cuinar. I vaig dir, mira, goita, una manera de allò, compartir la meva experiència amb la resta de gent és aquesta, no? Cuina una vegada al dia, com a mínim, fes fotos, que t'agrada moltíssim fer fotos, i comparteix la recepta.
I 75.000 seguidors fent contingut en català. No està gens malament, parlant de cuina.
Està molt bé, estic molt contenta, de fet.
I l'afició de la cuina, d'on et ve?
Jo crec que és de la família. Som molt menjadors tots. Molt menjadors i molt, molt cuinetes, també.
Però jo també ho soc, de menjador, i de cuinetes no tant. Vull dir que...
És que això t'ha d'agradar, jo crec, també. Sí, penso que la passió aquesta per la cuina ens l'han transmès. Allò entre els avis, els pares... I ens ha arribat fins ara.
Mai ho has vist com una cosa a la qual t'hi podies dedicar, deixar el professorat i passar-te als fogons? O sempre ha estat un hobby?
Sempre ha estat un hobby. També és veritat que, clar, ara s'obren moltes, moltes possibilitats, no? I la gent em diu, ai, per què no muntes un restaurant? És que he vist el món de la restauració de molt a prop, jo. El meu company és restaurador i és un món molt esclau i que treballen quan els altres estan de festa. I m'agrada molt fer de mestre i de professor, és molt guai.
Pep, una mica com tu, que tu també fas de gastrònom, però un restaurant ja no t'hi veurem, eh?
No, mai, de fet mai m'hi has vist. És a dir, a mi la gent sempre em diu, i tu com és que no has obert mai un restaurant per tu, si n'has obert per tanta gent? I precisament... Però escolta'm, a veure, ja, el teu company no és un restaurador qualsevol,
no, ja.
És un senyor cuineràs que cuina una meravella, i ja només et dic que si tastes el seu flam, t'enamora tot, saps?
És així, jo em vaig enamorar abans de tastar el flam, però després, clar, més encara.
Què li passa a aquest flam, que porta?
Porta pebre.
Porta de pebre.
Sí, de debò.
Ah, veus?
I porta molts rovells de moltes gallines diferents, també, sí.
Però el pebre per què?
Per no sé exactament, ell t'ho explicaria molt millor, és per donar-hi un punt picant, que també lliga amb l'inici del menú. Fa un flam molt especial, a més te'l serveix en un bol, d'aquests grossos, com per muntar la nata que ha muntat davant teu, i te'l serveix amb una espàtula per llapar-lo. Vull dir que no et dona una cullera, et dona una espàtula, directament una llengua.
Pep, el pebre és ben bé que l'acabem posant a tot arreu, eh? En un flam sí que no ho hagués imaginat, eh?
Clar, és que tu penses que quan tu dius pebre, segurament penses en aquell aroma, aquell gust i aquell picant que et dona un pebre convencional. Nosaltres no parlem de pebre, parlem de pebres. I, clar, no és el mateix un pebre negre que un pebre blanc, que un pebre de Sichuan, que un pebre de Jamaica. Cada un et dona la seva màgia, saps? I, clar, en Martín, aquí, doncs, ho fa molt bé, això. A més, que pensa que és un home que és un home orquestra. És a dir, et cuina ell tot sol, allà amb una barra, amb 8 o 9 clients, i para de comptar, no busquis un restaurant de 100 places aquí, eh?
Mm. Pep, has vist el llibre, has fet una fullejada, tu, eh?
Sí, home, i tant. A més, m'agrada molt perquè, com que ja saps tu que cuina és una cosa i després la cultura, diguem-ne, catalana, a partir de la seva llengua, n'és una altra, m'agrada perquè aquí tant es cuina com aprens el català, saps? I això és fantàstic, perquè amb això de les xarxes, tu ja saps que la vam liar fa un mes i mig o així, amb allò del terme pistatxo, saps? I aquí, no, Clara, tu aquí també, diguem-ne, que ensenyes català amb aquest llibre de cuina.
Jo sempre dic el mateix, Pep. Jo a classe de català ensenyo cuina i amb la cuina ensenyo català, perquè són les dues passions i les dues coses que més m'agraden en aquesta vida, no? Per tant, em sentiria molt malament si estigués cuinant i no t'estigués ensenyant que es pot dir caldo, es pot dir brou, o pots dir festuc, o pots dir pistatxo, i no passa res, o al revés, no? Que estigués ensenyant català i no poses cap exemple de cuina. No seria jo.
A quines edats fas classe?
Tot a l'ESO i a batxillerat. Aquest any només em toca quart i faig una petita intervenció també a tercer.
Introdueixes la cuina també a les classes de català?
Sempre, sempre.
I creus que hauria de ser una assignatura obligatòria a l'ESO, per exemple? Cuina, gastronomia...
Sens dubte, perquè la cuina o la gastronomia forma part no només de les nostres vides, sinó de la nostra cultura. És el que deia ara el Pep, no? Que també pots saber com és una cultura veient la seva gastronomia. Per tant, que els adolescents comencin a aprendre ja a cuinar abans de res, no? Abans d'aprendre, per exemple, aprenen com és el korfball, no? És un esport que no sé ni pronunciar, però en canvi no saben que és un fricandó, no? Doncs que comencin a aprendre a cuinar abans de moltes altres coses, jo crec que també serà molt important.
Tu, Noguer, faries a l'ESO classes de truita de patates, per exemple, i de fricandó,
No, jo a l'EGB ja hauríem de començar. Mira, ara per sort ja tenim moltes escoles que ja comencen des de l'EGB, que no sé si es diu EGB encara, o no?
Clar, ja no,
Ja es nota que diu cert, ja no es diu,
infantil
no?
Infantil i primària, sí.
Infantil. Doncs jo ja començaria l'infantil, com fan moltes escoles, tinguent un hort, i començant
això,
a cuinar...
Però això ja hi és, O sigui, l'hort a les escoles, almenys a les públiques, hi acostuma a ser.
Sí, i tant. Va. I als instituts també.
Doncs... A partir d'aquí, doncs, també hem de posar una cuina. És a dir, hi ha d'haver-hi l'aula de cuina en la qual els nens i nenes, des de ben petits, aprenguin a fer les coses més senzilles, les de fer una amanida, les de fer... fins i tot, mira, si m'apures, que no toquin el foc, no? Però que n'aprenguin. I, a més, que aprenguin noms. Perquè, escolta'm, ja n'hi ha prou que l'únic nom que sàpiguen dir els nens i nenes és maionesa i ketchup, saps? És a dir, que aprenguin les varietats, que sàpiguen diferenciar quin és el gust d'una poma golden, per exemple, d'una Granny Smith, no? O d'una tomata, no? O que sàpiguen, perquè inclús poden aprendre a fer física i química, no? Que sàpiguen per què hi ha una herba que és amarga o que no és amarga, no? Perquè, escolta'm, és a dir, això que dius, no? Que sàpiguen dir els noms de tots els jugadors de futbol, però que no sàpiguen a vegades diferenciar l'amarg de l'àcid o el picant, això són aquelles coses que dius, ostres, tu...
I a classe de cuina, per què començaríem? És a dir, a infantil, més enllà dels gustos, les textures i aquest vocabulari, a l'hora de cuinar, més enllà d'una truita a la francesa o un pa amb tomàquet, saber sucar el pa, per exemple, que també se n'ha de saber de sucar el pa, Hi ha molta gent que no el sap sucar. Per on començaríem,
home,
Pep?
Home, jo crec que
ho dic perquè també potser m'hi apunto jo, saps?
Clar que sí, home, no, sí. Tu hauries d'anar a primària, Saps? Hi ha molta gent, mira, amb això, és allò de les tècniques culinàries, és a dir, evidentment, tu quan aprens cuina, doncs comences a parlar de tècniques, és a dir, al final, cuinar no deixa de fer com una mena de cançó, en la qual tu barreges una colla de coses allà amb un plat que acaba sent allò únic, no? Fer música és el mateix, no? Ara hi poses el violí, ara hi poses la guitarra, ara hi poses el piano, doncs aquí és el mateix, comencem per les tècniques, comencem també per conèixer el producte, sabem com combinar aquest producte i això ja ho podrem anar fent. Sí, escolta'm, la Clara, que és una profe, que és una meravella, amb el català, jo crec que això ho podríem anar-ho fent i podríem fer cuina tots els cursos de tots els anys fins a arribar a l'universitat, tu.
Mm. De fet, això que deies, Roger, que preguntaves per on començaríem, el llibre precisament el plantejo com una mena com de classe, com si fos un curs, no? És un joc, de fet, Però és com si fos un curs de cuina. I les cartes bàsiques del joc, que és el que tu estaves preguntant, serien fumets o caldos, les picades, els sofregits i les masses, no? I, de fet, el llibre el plantejo des d'aquí. Comença per aquí, no? Què seria el primer, clar, el que hauria de saber tothom cuinar, no?
Perquè és la base de la cuina mediterrània i la cuina catalana.
Sí, sobretot, no?
El fumet, el sofregit...
Exacte. Un cop tens això, pots cuinar qualsevol plat, no?
I a més a més pots aprendre història, perquè pots dir jo avui farem un plat que és de l'època medieval catalana, que surt en el primer llibre de cuina del Sant Suí del 1325. Què passava el 1325, no? És a dir, on estàvem des d'un punt de vista polític el 1325? I després fer la recepta, per exemple, de l'almadroc.
A tu, Pep, per on et van atrapar? És a dir, tu quan començaves a estudiar cuina, també vas haver d'estudiar el Sensui?
No, jo vam començar per aprendre cuina catalana, que aquí és on vaig començar a enamorar-me precisament de la història. Jo a mi m'explicàvem la història, aquella època ens explicàvem la història, que ens deien, subraia aquestes línies. No. A mi em va enamorar la història de la cultura catalana a partir de la seva cuina, no? I després a partir dels noms, és a dir, és fantàstic. Mira, estic a davant mateix del Museu de les Trementinaires, que avui està obert. Aquí hi ha una colla de noms que tothom, grans i petits, nens i nenes, de tots, aprendríem, no?, d'aquestes dones que fa 100 anys anaven per aquestes muntanyes que veiem aquí a Tuixén, i tens aquests noms, no?, la tipologia de les plantes, de si una planta és un arbust o és un arbre, no?, de si és un fruit o una baia. Ostres, és que això és cultura popular, això és habilitat, saps?, habilitat naturals, no? I això és molt maco, veure quan tu estàs aquí amb aquestes herbes aromàtiques, per exemple, i dius, escolta'm, el marduix, no? Què és el marduix? I què és la rosa silvestre, no? En castellà, l'escaramujo, no? La rosa canina, no? I inclús els noms científics. A mi em va enamorar del producte el nom científic que té cada bolet i que té cada planta. Això és una delícia.
Recordes les teves primeres creacions, Pep?
Home, sí, i tant, perquè a més jo he sigut molt de sopes, saps? A mi sempre m'ha agradat molt. I m'han agradat aquelles receptes que jo no sé, la Clara, que segurament que també en té algunes, que són aquelles receptes que són les més bàsiques, les més econòmiques i les que et donen més alegries, com per exemple un farro. Jo que sóc de la Garrotxa, doncs el farro, que no deixa de ser una mena de sèmola de blat de moro, no? O les sopes de pa, no? Mira, ahir mateix que ja començava a fer una mica de fred, ara menjaria escudella, no? Doncs ahir a la tarda vam fer una miqueta d'escudella, tu. Escudella a l'1 de maig, això és fantàstic.
Tu ets d'escudella tot l'any, Pep.
Home, i tant, fins i tot el mes d'agost.
I a suar, eh?
A suar, i tant que sí, i tant.
Veus, sí. Nuggets, veig que aquí no has posat nuggets vegans, que proposa la Clara. Aquí, el nugget a la catalana, com seria? Pollastre?
No, és que, clar, no és pollastre, perquè realment aquests són vegans, a més. Tampoc no hi ha una traducció literal ni directa, perquè un nugget és una barreja de pollastre normalment amb altres coses. De fet, hi ha una altra recepta.
Què porta el nugget? Què porta?
Doncs mira, els, diguem, els normals, els que tothom
els
coneix...
Els que no són vegans.
Exacte, els que no són vegans, els que jo faig porten, a part del pollastre, formatge d'aquest en crema. Típic un
crema de formatge,
exacte.
Sí.
Ou i una miqueta, si vols, de pa ratllat. I després hi poso una miqueta de allejola verd per donar-hi gust i ja està. I això, amb això fas uns nuggets espectaculars pels nens,
i
que
al·lucinen.
I els vegans són diferents, perquè es poden fer a diferents tipus. No sé exactament quins vaig posar en el llibre, perquè els faig de moltes maneres. No sé si els vaig posar amb soja texturitzada gruixuda o de la fina barrejada amb altres coses. Es poden fer amb tofu, pot ser que els fes amb tofu. Vull dir que, com que en tinc molts, a vegades
la
gent
em
diu...
He perdut la pàgina.
No passa res. La gent diu, mira, hosti, tens per fer un altre, més receptes, un altre llibre de receptes? Home, en tinc una pila. Vull dir que vaig seleccionar-les així... Les vaig seleccionar les que potser em semblaven en aquell moment millors, però segur que si fes ara el llibre en faria unes altres.
Amb dos fogons, receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef, també jugant amb el català i defensant la llengua, la nostra, amb la Clara Simó, que també la trobeu a Instagram. Pep a Tuixén, amb un dinar de restaurant avui, quina enveja, eh?
Avui fresqueta així, així avui...
i avui en orac, aquí dalt, Pep.
Bueno, sí, una miqueta, perquè si no et quedes ben humit, ja està. Però així podem menjar un caldo, no? Avui, a Clara,
home,
això de caldos...
Sens dubte.
Dit, no?
Sí, avui és dia de caldo. De fet, jo també sóc de sopa tot l'any, però sí, vostè, dia de caldo claríssimament.
Pep, una abraçada, cuida't. Gràcies.
Que vagi bé, adéu-siau.
Clara, molta sort.
Gràcies.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. És possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella d'Am i CaixaBank.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra, Mikhail Pletnyev i Marc Buchkov, i un final brillant amb l'Ocell de Foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a la una del migdia. Aquesta tarda enganxats al Tot Gira i a la TDT a partir de les 8. Aquest Osasuna Barça. Si el Barça guanya i demà el Madrid es deixa punts al camp de l'Espanyol, el Barça campió de Lliga. David.
Què tal? Com esteu? Amb alerta taronja a Pamplona per fortes pluges.
Vaja.
Veurem si realment no hi ha cap problema, que la gespa aguanti bé. Normalment el drenatge d'aquests camps al nord d'Espanya aguanten bé, però sí que és veritat que hi ha amenaça de forta pluja. Tenim l'equip de la TDT viatjant ara mateix cap a Pamplona, tan bon punt arribin, confirmarem quina és la climatologia que tenim ara mateix a Pamplona. El partit tira endavant, però sí que hi ha aquesta alerta taronja per fortes pluges a Pamplona. El que deia, si guanya el Barça, amb Rafinha i Bernal, que confirmem, fa una estona en rebut l'alta mèdica, com ja era previst, són a la convocatòria. Si el Barça guanya, doncs estarà pendent del que passi demà a Cornellà del Prat en aquest Espanyol-Madrid. El Madrid ha parlat ja Arbeloa, perden a Carvajal pel que queda de temporada, tot i que no suporten Arbeloa i Carvajal.
No crec que li sàpiga gaire greu, això t'anava a dir.
No li sap greu, això mateix. Tampoc hi serà Mbappé, ni Militao, ni Rüdiger, ni
Müller. Mbappé ja s'ha esborrat fins al Mundial.
També.
No?
Té el Mundial al cap i...
Això d'Mbappé no els ha sortit bé del tot, eh? Crec que en comencen a estar una mica tips.
El que passa que a Madrid diuen que a Cristiano també li va costar molt guanyar títols quan va arribar al Madrid.
Sí, sí.
I intenten fer aquesta comparació per intentar agafar-se la part positiva.
No sembla un... I més veient el que ha passat amb el PSG, tan bon punt.
Mbappé li van doldre molt la destitució de Xavi Alonso. Ell tenia molta vinculació amb Xavi Alonso, connectaven molt, i el canvi d'entrenador a ell no li va agradar gens. Mm. I, per tant, això no ha ajudat.
Escolta'm, Girona.
Sí.
Mojica, Alberto és a l'àrea gran. Li ha quedat la pilota a la cama esquerra, doncs xiulen a Mojica, el públic. Trepitja la pilota, la penja cap al segon pal. Samur, rematada i gol.
Pinta malament.
Molt malament. 0-1 i casa contra el Mallorca, rival directíssim, amb un dels partits, teòricament, duels directes que havies de sumar per encarrilar la cosa, i si avui la jornada no va bé pel Girona es posa un punt del
fa
descens.
Fa setmanes que anem parlant de l'Espanyol, que si l'Espanyol està en una situació molt delicada, que no guanyen partits, que acabarà patint, i fixa't que no ens n'hem adonat que qui ara està en una pitjor situació és el Girona. Avui tenim un Alavés Atlètic de Bilbao. Si guanya l'Alavés, que podria passar perquè l'Atlètic ja no s'hi juga res, l'Alavés passa al Girona. I si el Sevilla el dilluns guanya la Reial Societat, s'ha de veure, el Girona seria l'equip que marca la permanència, quart per la cua, a un del descens. A un del descens. S'ha complicat la vida del Girona d'una manera inexplicable. En una plantilla on hi ha jugadors de talent, Unahi, Brian Hill, Sigankov, Banat, tenen jugadors de categoria com per no patir, però jo crec que no han sabut baixar el fang i ara han de baixar el fang en les poques jornades que queden i oblidar-se de floritures i centrar-se, com sigui, en salvar la categoria, perquè tenen un problema problema i gros. Aquest any la salvació serà més cara que en d'altres temporades.
I tu creus que l'Espanyol, que des del mes de desembre que no guanya, pot treure alguna cosa positiva demà de la visita al Madrid?
No ho descarto. Pel Madrid, tal com arriba, per la desconnexió que hi ha entre els jugadors i el seu entrenador, i perquè l'Espanyol necessita sumar com sigui, perquè no té un calendari fàcil. És veritat que tenen 39 punts, un més que el Girona, sembla una tonteria, però és important. Amb una victòria, 42, n'haurien de fer prou. Bé, no descarto que pugui puntuar demà l'Espanyol.
David, aquesta tarda tot Girona, una abraçada.
Que vagi bé.
Demà hi tornem nosaltres a les 6 del matí i fins la 1 del migdia, com sempre. Avui a la redacció, Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós i Clàudia Pasqual. A la producció de Sònia Olofeu i Eva Catalán. El control tècnic, el Blai Iniesta i el Macià Closes. I el control central, Pepi Quinteros. Demà a les 6, més suplement. Ara us deixem amb el David Guzmán i el seu Ciutat Maragda. Avui conversa amb Estefaní Kremser pel llibre Acció de Gràcies per una casa. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé. Fins demà, més suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.